Bon dia. Creixen un 3% les denúncies per violències masclistes a l'àmbit de la parella.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Si observem les denúncies interposades als darrers 30 anys, hi ha un augment constant d'aquestes denúncies. 2021 hi va haver un més 10%, 10,5%, 2022 més 10,8% i 2023 més 10,7%.
És la portaveu dels Mossos d'Esquadra, Montserrat Escudé, repassant diferents xifres. Els Mossos d'Esquadra alerten d'un increment d'agressions sexuals per part de joves que neguen la violència sexista i defensen discursos antifeministes i misògens. Les agressions sexuals a menors de 16 anys amb penetració i sense violència han passat de 7 al 2023 a 20, un 186% més. De seguida en repassem els detalls d'aquestes xifres amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones que se celebra aquest dilluns 25 de novembre de 2024. Abans, però, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest mateix dilluns a l'antena de Ràdio Olot.
El dia en 4 minuts.
En la mateixa línia del tema de portada, Alba Associació de Dones de la Garrotxa torna a sortir al carrer per exigir que s'acabi la violència masclista i la desigualtat. Aquest dilluns és el Dia Mundial de l'Eliminació de la Violència contra les Dones i les escales de l'Església de Sant Esteve d'Olot han acollit aquest cap de setmana un acte tradicional. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat al compromís d'Ernest Lluch, assegurant que el govern no amagarà el cap sota l'ala i assumirà el lideratge a l'hora d'afrontar la crisi de l'habitatge. Ho ha explicat aquest diumenge a l'acte d'homenatge a Ernest Lluch a Maià de Montcal. Més de 6.300 persones visiten la Fira Orígens a Olot aquest cap de setmana. La trobada ha comptat aquest diumenge a la tarda amb la visita del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. Alba Moles i Mar Romero són els nous Pubilla i Hereu de la Garrotxa. Núria Aumatell i Oriol Garcia, per la seva banda, han estat escollits els nous Pubilla i Hereu d'Olot. L'acte s'ha celebrat aquest dissabte al vespre al restaurant La Deu d'Olot. En esports, l'Olot té por de guanyar i acaba empatant a un contra el Mallorca B. Els olotins es van avançar amb un gol de terme al començament de la segona meitat, però van rebre el cop de l'empat de Palma Moyà en els últims 5 minuts. L'equip de Pedro Dolera entra en zona de descens després d'encadenar 4 jornades sense guanyar. L'hoquei Olot s'aferra a la part alta. Un gol d'Adam Gossinyer a falta de 3 minuts pel final va donar la victòria als olotins a la pista del Club Petit Congrés per 2-3. Ara l'equip de Miqui Ràfol suma 10 punts a 3 del líder, el Girona, proper rival dels olotins. I en tenis taula també bones notícies, perquè el Club Tenis Taula Olot va superar l'Alzira aquest divendres amb autoritat. Els olotins van sumar la tercera victòria de la temporada i la tercera, deixant el rival sense puntuar. La tripleta de luxe amb De Las Heras, Provost i Ismudenko va donar els seus fruits. I avui a la contraportada, el Festival Vallviva tindrà continuïtat per mantenir viu el llegat d'Eudald Morera. Així ho ha assegurat la família i els socis del certamen en l'homenatge que ha tingut lloc a les Brides i que ha congregat unes 400 persones.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El sistema de salut de Catalunya ha atès 10.805 dones víctimes de violència masclista l'any 2023, una mitjana de més de 29 casos diaris. Són dades de l'Agència de Qualitat i Evolució Sanitàries de Catalunya que Salut difon coincidint amb el Dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Pedro Sánchez defensa la marxa de Teresa Rivera a Europa superant falsedats i nomena Agesen nova ministra. Agesen ha pres possessió com a vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica. aquest matí a la Sarzuela. Quatre detinguts en el desmantellament d'un col·lectiu de marihuana amb més de 2.800 plantes a Viladecavalls. La plantació estava oculta al costat d'una granja de gallines. Detingut un menor per matar l'exparella, una noia de 15 anys a Alacant. En cas de confirmar-se com un nou cas de violència masclista, la víctima, resident a Oriola, seria la primera menor que mor assassinada per la parella o exparella a Espanya aquest 2024. En l'àmbit internacional, Hezbollah ataca Israel amb una pluja de coets, fins a 250, que han causat un total de 13 ferits. S'interpreta com una demostració de la capacitat ofensiva que encara té la milícia xiïta després dels atacs de dissabte d'Israel que van deixar 84 morts al Líban. I l'esquerra de José Mujica torna a presidir l'Uruguai 5 anys després. La victòria de Yamandú Orsi al capdavant de la coalició d'esquerres Front Ampli arriba després de 5 anys del govern de centre-dreta de Lluís Lacalle Pou.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Comencem la setmana amb núvols abundants i alguna pluja minsa que pugui arribar a la tarda. De moment, molta humitat, boira, muntanya, també en algunes valls, però sobretot aquest vent del sud que reforça. Ja a Olot hem tingut aquesta matinada 40 km per hora, una temperatura molt variable, mínimes de 9 a 12 graus han canviat segons la ubicació de l'observatori. A Vic una mínima de 7, a Olost, a Lluçanès una mínima de 4, s'ha baixat a 1 grau a Puigcerdau, per exemple, 0 graus a 2.500 metres, a la Tosa 0 graus també a Ullater. Ja veiem que la mica de pluja que pugui caure aquesta tarda, que serà poca, doncs seria en forma d'aigua. Pràcticament no preveiem neu, la neu es baixaria com a molt, molt avall a 2.200 metres i, a més a més, poca quantitat. De fet, només al Pirineu, Cerdanya-Ripollès, podria passar avui dels 5-10 litres per metre quadrat i a la resta, a l'interior, algun plogim, alguna gotellada, que com a molt podria deixar un litre o dos. A la costa pràcticament no preveiem pluja. I aquest front marxarà cap a les 6-7 de la tarda, ja serà fosc i, per tant, poc sol veurem en el dia d'avui. Molta humitat amb aquest vent del sud que reforça i pot superar, atenció, el Pirineu, especialment a cotes altes, als 90 km per hora, però també a la zona del Cap de Creus ja s'ha arribat als 93 per hora a la zona de muntanya de Portbou. I demà passa aquesta pertorbació, tornen les clarianes, el sol, alguna boira al matí, el vent gira cap a oest-nord-oest, una mica tramuntant a l'Empordà, i la resta de la setmana sembla que tindrem anticicló, sol i boires, nits fresques, no gaire fred, poques glaçades i de dia ambient suau.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 25 de novembre de 2024. Avui comencem parlant de la crescuda d'un 3% de les denúncies per violències masclistes a l'àmbit de la parella, amb un increment del 5% de les sexuals els primers 10 mesos del 2024. Els Mossos d'Esquadra alerten d'un increment d'agressions sexuals per part de joves que neguen la violència sexista i defensen discursos antifeministes i misògens. Les agressions sexuals a menors de 16 amb penetració i sense violència han passat de 7 al 2023 a 20, un 186% més que a fa un any. Informa Natàlia Moreno.
La portaveu dels Mossos, Montserrat Escuder, ha fet una radiografia de l'evolució de les denúncies per violència de gènere en l'àmbit de la parella amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones que es commemora aquest dilluns. Ha explicat que entre l'1 de gener i el 31 d'octubre s'han denunciat 14.548 fets, 409 més que en el mateix període de l'any anterior.
Si observem les denúncies interposades els darrers 30 anys, hi ha un augment constant d'aquestes denúncies. 2021 hi va haver un més 10%, 10,5%, 2022 més 10,8% i 2023 més 10,7%.
Pel que fa als principals tipus denunciats en l'àmbit de la violència masclista es mantenen i per ordre de prevalença són maltractaments amb un increment d'un 5,1%, delicte d'amenaces que baixa un 1,2%, trencament de condemna que puja un 7,2% i delicte de violència física o psicològica habitual que disminueix un 7,9%. Aquests quatre delictes conformen el 81,9% del total de conductes denunciades. En el 18% restant s'inclouen altres tipus delictius, com ara els homicidis en grau de temptativa, que pugen un 25%, de 36 a 45, les denúncies per assetjament, que creixen un 23%, de 433 a 534, i les detencions il·legals, que augmenten un 14,6%, de 82 a 94. En aquest apartat, a més, també destaca l'increment del 5% de les denúncies de violència sexual en general i, sobretot, l'augment destacat d'algunes tipologies concretes, com ara les que es produeixen entre els joves. Així, Escudé ha assegurat que les agressions sexuals a menors de 16 amb penetració i sense violència han passat de 7 al 2023 a 20, el que ha suposat un increment del 186%.
En cas de les joves, el nombre de denúncies d'agressions sexuals amb penetració i sense violència i intimidació ha passat de 7 a 20, com hem dit, no? És aquesta agressió sexual. I aquest augment es dona en un context que en aquest cas és important posar en relleu, en què alguns estudis apunten en que un de cada 10 joves busquen mantenir o restaurar el model de masculinitat hegemònica, tradicional, i mantenen afirmacions clarament antifeministes o neguen la violència de gènere amb discursos misògins que despleguen especialment a través de les xarxes socials.
En el que portem d'any, 16 dones han perdut la vida per violència masclista, de les quals 13 a mans de les seves parelles o exparelles i 3 en l'àmbit familiar per part dels seus fills. A més, 3 menors han estat assassinats pel seu pare. Aquest any s'han sol·licitat 9.575 ordres de protecció. A data 31 d'octubre es disposaven de 104 mesures de seguretat controlades per dispositius telemàtics de control, 103 en l'àmbit de la violència de gènere i 1 en l'àmbit de la violència sexual. En el mateix període de l'any 2023 hi havia 80 mesures, totes elles per violència masclista, el que suposa un increment del 30%.
També en la mateixa línia, Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, torna a sortir al carrer per exigir que s'acabi la violència masclista i la desigualtat. Com estem parlant, aquest dilluns és el Dia Mundial de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Les escales de l'Església de Sant Esteve d'Olot han acollit aquest cap de setmana el tradicional acte commemoratiu que organitza l'associació cada any. Guillem Guardiola.
25 de novembre, Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. La violència masclista i la desigualtat segueixen presents a la nostra societat i per exigir que es continuïn fent passos per erradicar aquesta violència, Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, ha tornat a sortir al carrer. Ho ha fet aquest dissabte davant les escales de Sant Esteve amb la lectura d'un manifest, un minut de silenci i l'enlairament d'un globus per cada una dels feminicidis que han tingut lloc aquest any al país, un dels quals va succeir a la capital garrotxina. La presidenta de l'associació, Catalina Selles, ha recordat que les dones continuen patint un greuge comparatiu molt greu.
Aprofitant que és dissabte, hi ha més afluència de gent als carrers, i commemorem això, el Dia contra la Violència envers les Dones, perquè pensem que és un greuge molt greu que estem patint les dones de la nostra societat i cada any ens trobem aquí per dir prou, prou, i aquest prou no arriba mai.
La denúncia, evidentment, no ha quedat només en un acte. La presidenta d'Alba, Associació de Dones de la Garrotxa, Catalina Selles, ha anunciat noves campanyes per intentar eliminar una violència que, malgrat el treball institucional i col·lectiu, està lluny de desaparèixer.
Però sí que estem fent campanya amb uns tovallons, que aquests tovallons, Alba, els estem repartint a tots els bars de per aquí al centre d'Olot, que els donem gratuïtament perquè els reparteixin en els seus clients. És una reivindicació de diem prou, diem no a la violència. Després, en aquí a la façana de Sant Esteve també hi ha un gobo que es representa aquest mateix missatge. I també estem fent campanya proclamant el signe aquest contra la violència.
L'acte central d'aquest 25 de novembre tindrà lloc aquest dilluns a Olot amb una manifestació que s'ha convocat a les 7 de la tarda, que començarà a la plaça Camp de Mas i recorrerà el centre de la ciutat.
Al DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat al compromís d'Ernest Lluch, assegurant que el govern no amagarà el cap sota l'ala i assumirà el lideratge a l'hora d'afrontar la crisi de l'habitatge. Després de les manifestacions pel preu dels lloguers que s'han viscut arreu de Catalunya, el president ha afirmat des de Maià de Montcal que aquest és un dels principals problemes del país i ha demanat la implicació de totes les administracions per encarar-lo. Illa ha participat a l'homenatge que l'exministre assassinat Pareta ara fa 24 anys ja dit que recordar Ernest Lluch és també reivindicar les institucions.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
El president de la Generalitat ha encapçalat l'homenatge a Ernest Lluch i la posterior ofrena floral al cementiri de Maià de Montcal. Salvador Illa ha recordat que l'exministre va ser un gegant del socialisme, del servei públic i un humanista multifacètic. De la seva figura, ara que es compleixen 24 anys del seu assassinat a mans de la banda terrorista, Salvador Illa n'ha destacat la defensa de la política, sobretot en un moment en què molta gent vol desprestigiar-la.
És també recordar Ernest Lluch defensar o reivindicava les institucions, no? Com a eina en democràcia per fer política i per transformar la societat. Com es transforma un municipi, com es transforma un país, Catalunya, com es transforma Espanya, com es transforma Europa, si no és des de les institucions? No es fa en un dia, no es fa en una revolució, no es fa en dues setmanes, es fa en un exercici constant.
Poques hores després de les manifestacions per reclamar que s'abaixin els lloguers, el president de la Generalitat ha dit que assumeix el lideratge per afrontar la crisi de l'habitatge.
Farem aquest exercici d'escolta, liderarem, perquè és la nostra responsabilitat, executarem allò que ens hem compromès a fer i ho farem sempre des de dues actituds. Una actitud de realisme, de tocar de peus a terra, de no pretendre tenir varetes màgiques que no té ningú, no és que no la tinguem, nosaltres no les té ningú, i des d'actituds constructives.
Tornant a la figura d'Ernest Lluch, el president de la Generalitat ha recordat que parlar d'Ernest Lluch és també parlar de pau i de diàleg.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
Cap de setmana de molts actes a Olot i arreu de la comarca. Un dels principals ha estat la Fira Orígens, que hi han passat més de 6.300 persones durant tot el cap de setmana. La trobada ha comptat aquest diumenge a la tarda amb la visita del conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig. El primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Vaireda, ha destacat el bon feedback tant de productors com també de visitants.
Més de 6.300 persones. Aquesta és la xifra de visitants que ha rebut aquest cap de setmana la Fira Agroalimentària de Productes de Qualitat de Catalunya. L'eix temàtic de l'esdeveniment ha sigut enguany la cuina catalana, coincidint amb la nominació de Catalunya com a Regió Mundial de Gastronomia 2025. La fira també ha aconseguit vendre fins a 53.500 tiquets de tast. A més, segons les enquestes realitzades, la despesa mitjana per visitant ha estat de prop de 50 euros. El recinte firal ha sigut l'escenari de la 12a edició d'una fira que, segons el primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Vaireda, ha tingut una resposta excel·lent.
Els comentaris dels expositors, ara que hem fet doncs, avui tota la visita, també aquesta tarda, amb el conseller, amb l'alcalde, doncs el comentari de tots els expositors és molt bo, estan molt contents de venir. Molts aprofiten per presentar els productes, les novetats que tenen i ho volen fer cada any a la Fira Orígens, i els visitants doncs, també veus moltes persones que marxen amb bosses, amb acords també, cada vegada aquesta relació que s'aconsegueix amb botigues gourmet, amb restaurants, amb els expositors que tenim aquí, amb els productors, i això és el que volem, explicar bé la gastronomia, els productors que tenim a la Garrotxa i a la vegada ajudar a tots els productors que tenim arreu del país.
El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, acompanyat de la comitiva encapçalada per l'alcalde d'Olot, Pep Berga, ha visitat la fira i ha estat conversant amb tots els productors presents. Ordeig remarca la importància de facilitar el dia a dia dels agricultors i ramaders.
Enhorabona a l'Ajuntament per l'organització d'aquesta fira. És un exemple del que hem de fer els propers anys. Espais de trobada, plataformes conjuntes, de reflexió, d'innovació, de posar en valor doncs, el sector agrari i el sector primari, però fer-ho també de la mà de la transformació del producte, de les administracions, dels grans cuiners, que avui en tenim alguns aquí, i per tant també doncs, i des de l'administració i des de la conselleria doncs, hem vingut aquí també per escoltar les demandes i veure quines polítiques públiques necessitem doncs, perquè el dia a dia dels nostres agricultors doncs, sigui una mica més fàcil.
La fira ha comptat amb desenes d'estants, tot i que gran part de l'atenció també s'ha traslladat a l'aula de cuina, per on han passat cuiners com Marc Ribas i restaurants com Cal Enric, i l'aula de tast, que ha acollit un tast d'aliments com cerveses i embotits. Per cert, també ha tingut lloc l'entrega de premis del tercer concurs de botifarra catalana. Aquest dissabte s'hi van presentar un total de 27 botifarres de 15 comarques catalanes i la guanyadora ha estat l'elaborada per Antoni Vigo Pubill, de la Canceladeria Xarcuteria, antiga Casa Jaume de Bellver de Cerdanya.
I un dels altres actes protagonistes d'aquest cap de setmana a casa nostra ha estat el de Pubilles i Hereus d'Olot i de la Garrotxa. Precisament, els nous Pubilla i Hereu de la comarca són Alba Moles i Marc Romero. Núria Aumatell i Oriol Garcia, per la seva banda, han estat escollits els nous Pubilla i Hereu d'Olot. El restaurant La Deu ha acollit aquest dissabte la proclamació dels nous representants de la ciutat i comarca en el seu 50è aniversari d'aquest acte.
El Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ja ha renovat els representants de la ciutat i la comarca. Alba Moles, veïna del Mallol, i Marc Romero, del barri de Sant Roc d'Olot, han estat elegits els nous Pubilla i Hereu de la Garrotxa i han pres el relleu de Berta Montoro i Aleix Masoliver. Per altra banda, la Pubilla del barri de Sant Roc, Núria Aumatell, i l'hereu del barri de Sant Cristòfor i Mas Bernat, Oriol Garcia, han estat escollits per representar Olot durant aquest any. Sheila Hormigo i Guillem Vila s'han acomiadat com a últims Pubilla i Hereu de la ciutat. Centenars de persones s'han reunit aquest dissabte a la nit al restaurant La Deu en un vespre molt especial del pubillatge a casa nostra. L'acte de proclamació d'hereus i pubilles d'Olot i la Garrotxa ha complert el seu 50è aniversari. Per aquest motiu, el centre ha preparat un pastís especial a les dues sales del restaurant. La presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, Adela Moya, ha fet un agraïment a totes les pubilles i hereus d'aquest darrer mig segle.
A les pubilles i hereus que ens heu acompanyat al llarg d'aquests 50 anys, gràcies per haver compartit les vostres il·lusions amb nosaltres. Hem lograt un acte de referència arreu de la comarca, on vosaltres sou protagonistes i a la vegada conserveu l'essència catalana. Gràcies.
Precisament aquest dissabte al migdia, al Casal Marià ha tingut lloc una trobada entre tots els hereus i pubilles dels barris d'Olot i pobles de la Garrotxa, on hi han assistit diferents figures que han representat la ciutat o la comarca en aquests darrers 50 anys. La Mimi Badosa, per exemple, va ser la primera pubilla de Catalunya l'any 1990 i l'Albert Planes, el primer hereu de la Garrotxa l'any 2005.
Doncs tornar a reviure una experiència molt important de la meva vida, que va ser doncs, poder contribuir amb la tradició, amb la identitat i amb la cultura catalana. I a més fer-ho conèixer a les meves filles, que els he explicat moltes vegades, però no havien pogut participar en cap esdeveniment com aquest, i avui ho han pogut doncs, viure i respirar en directe.
Ha canviat moltíssim, però el que està clar és que es manté l'essència doncs, que uns joves són representants del seu poble, del seu barri i que intenten doncs, divulgar uns valors que són comuns, doncs, mantenir doncs, els aspectes de Catalunya, la tradició, les Cerdanyes.
L'acte de proclamació d'hereus i pubilles d'Olot i la Garrotxa ha deixat moments icònics i emblemàtics durant aquest dissabte a la nit. La vetllada es va retransmetre en directe per Olot Televisió en un programa especial que es pot recuperar al canal de YouTube de la Televisió de la Garrotxa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
L'Olot té por de guanyar i acaba empatant contra el Mallorca B. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
Els olotins es van avançar amb un gol de Guillem Terme al començament de la segona meitat, però van rebre el cop de l'empat de Pablo Moyà en els últims 5 minuts del duel. L'equip de Pedro Dolera entra en zona de descens després d'encadenar 4 jornades sense guanyar. Qui ens ho va explicar en directe a Ràdio Olot va ser el nostre company, David Planella.
Ja li va passar fa 15 dies contra l'Alzira i ahir es va repetir la història contra el Mallorca B. La Unió Esportiva Olot es va avançar en el marcador amb un gol de Terme, però no va saber gestionar l'avantatge i va acabar empatant contra el Cué. El tècnic de l'Olot és Pedro Dolera.
Encara imbècil, com la majoria de les últimes setmanes, però aquesta vegada una mica més enfadat, perquè crec que he dominat tot el partit a inici i fi. Sí que ha hagut un tram de la segona part després del gol, que, clar, que quasi ni ens ho creiem, que estàvem per davant del marcador, i com que tires inconscientment cap enrere, però hem tornat a regalar un gol, com el dia del Torrent, i això no pot ser.
En un partit amb poques ocasions de gol era important recuperar l'efectivitat. A l'Olot li va costar generar oportunitats a la primera meitat, tot i que va tenir més possessió que el Mallorca B i va arribar a l'àrea de Joan Pol. El problema va ser que va fallar en els últims metres, a l'última passada i a l'última centrada. Va marxar al descans amb el 0-0 en el marcador i a la segona part va intentar fer un pas endavant per trencar la igualada. Ho va aconseguir en el minut 9 gràcies a una centrada de Yaya Sidibe que va prolongar a Chema Moreno i que va rematar Guillem Terme al segon pal. El jove olotí, que va dedicar el gol a Eudald Morera, va fer el que semblava més difícil, encetar el marcador, però l'equip no en va fer prou per guanyar. Amb l'1-0 es va tancar massa al darrere i el Mallorca B ho va aprofitar per atacar. El filial de Gustavo Siviero no va crear cap gran ocasió de gol, però es va trobar amb una falta a favor provocada per una pèrdua de Pedro del Campo, Montiel va penjar la pilota i el segon pal, Juvi, va perdre la marca i va deixar sol Pablo Moyà, que va rematar a boca de canó per fer l'1-1.
A mi el que sap més greu és el gol, no? El tipus de gol, saps? El tipus de gol i com ens ho fan és el que més em crema, no? Vull dir, a mi el que em cabreja és el gol d'ells. Això és el que em cabreja. Però bueno, ja, això ja va d'errors individuals i de nombre i apellidos i cadascú que sigui conscient.
L'Olot va perdre 2 punts i potser un jugador més. Ahir va afrontar el partit amb les baixes importants de Marc Mas, Bernils, Ayala i Salvans. I només de començar la segona meitat, Uri González va demanar el canvi per lesió. El migcampista va rebre un cop molt fort abans del descans, va intentar continuar la represa, però de seguida es va llançar al terra.
Pues fotut, és un cop molt fort. Bueno, esperem que solament sigui això. Perquè en la ratxa que portem, pues nada.
El d'ahir a l'estadi municipal va ser un altre empat amb gust de derrota d'un Olot que encadena 4 jornades sense guanyar, ha fet 2 punts de 12 i ha entrat en zona de descens. És a un de la permanència, tot i que hi ha molts equips que han jugat un partit menys. Dissabte que ve, a les 6 de la tarda, l'equip garrotxí jugarà el Nou Sardenya contra l'Europa i encetarà d'aquesta manera una setmana molt especial amb la disputa de la segona ronda de la Copa del Rei. Aquest dimecres es farà el sorteig i sabrem quin rival toca a la Unió Esportiva Olot.
En hoquei patins, més bones notícies perquè l'hoquei Olot s'aferra a la part alta. Un gol d'Adam Gussigny a falta de 3 minuts pel final va donar la victòria als olotins a la pista del Club Patí Congrés aquest dissabte per 2-3. En un partit molt igualat, l'equip de Ràfols i Piera va haver de treballar de valent per endur-se 3 punts, ocasions per dues bandes i on les actuacions dels porters van ser claus. L'hoquei Olot va aconseguir encaixar poc i arribar amb opcions reals al final del partit. David Carles i Tomàs Mercè van ser els autors dels altres gols olotins. L'hoquei Olot ara se situa amb 10 punts a 2 del playoff i a 3 del líder. Victòria de treball i persistència de l'hoquei Olot aquest dissabte a la pista del Club Patí Congrés. El guió del partit va ser l'esperat davant un rival difícil de superar defensivament i que no acostuma a desenganxar-se del marcador. Precisament és el que va passar al Camp del Ferro en un inici de partit marcat pel gol local al minut 4. Després d'un error defensiu olotí, Mainé va aprofitar una bola al segon pal i va batre Guillem Raurell a boca de gol. El porter biguetà seria protagonista en els següents minuts, evitant alguna altra ocasió dels barcelonins i que ampliessin la distància al marcador. I quan pitjor estava l'hoquei Olot, David Carles, amb un llançament exterior, va empatar el duel. Era el minut 13 i era el gol clau per canviar la dinàmica olotina, que es trobaria millor en el tram final de primera part. Amb aquest 1-1 es marxaria al descans i amb tot per decidir. El tècnic de l'hoquei Olot és Miqui Ràfols.
Sabíem que ells plantegen partits molt ajustats, intenten tenir el màxim de control en el sentit de que el partit no es torni en moments en contraatacs, van a possessions llargues, mantenen dos jugadors a mitja pista, fan que juguen les seves armes i les seves eines per treure els punts, i sabíem que ens tocaria patir, que ens tocaria treballar, que tenir paciència, tenir aquesta mentalitat fins al final, i crec que van hem aconseguit i són tres punts molt, molt importants.
A la represa, mateixa igualtat entre els dos equips i una diferència de la primera, l'hoquei Olot s'avançaria en fortuna. Tomàs Mercè aconseguia anotar l'1-2, després que Arnau Ventura aturés el xut i la bola entrés plorant al fons de la xarxa. Quedaven 18 minuts pel final del partit i l'hoquei Olot sabia que no podia cometre errors, però 4 minuts després d'avançar-se, Adam Gossinyer quedava despenjat en una acció d'atac i el Club Petit Congrés, atacant amb superioritat, aconseguia empatar gràcies al gol de David Martínez. Tot per fer a 14 minuts pel final i precisament l'heroi de la victòria seria el jove jugador de l'hoquei Olot, Adam Gossinyer, a 3 minuts pel final, canonada potent des de fora l'àrea per marcar el 2-3.
I al final la clau és el que hem anat recordant sempre, no? Mantenir la porteria amb pocs gols encaixats, la setmana passada 3, aquesta setmana 2, i al final quan tu encaixes poc les possibilitats de guanyar creixen.
Un gol que acabaria donant la victòria a un hoquei Olot que ja ha sumat 10 punts a la classificació, ja en té 9 de marge respecte al descens i només mira cap amunt. Es troba a 2 punts a la plaça de playoff i a 3 del líder, el Girona Club Hoquei. Precisament els gironins seran el proper rival dels olotins diumenge vinent a la Josep Jou a 4:45 de la tarda. I en tenis taula també victòria del Club Tenis Taula Olot, que va superar l'Alzira amb autoritat. Els olotins van sumar aquest divendres la tercera victòria de la temporada i la tercera deixant el rival sense puntuar. La tripleta de luxe amb Dialaceras, Provost i Esmudenko va donar els seus fruits. L'equip es desplaça ara fins a Eivissa aquest divendres.
La tercera victòria de la temporada i la tercera amb l'autoritat i contundència pròpia d'un equip fort i amb les idees clares. El Club Tenis Taula Olot arribava al partit contra l'Alzira amb dubtes, pressió i amb dues derrotes consecutives a l'esquena. Els olotins ja van arrencar el maig amb força. El francès Damián Provost es va desfer de guillot amb facilitat i amb només 3 jocs. Esmudenko va patir una miqueta més per derrotar Gómez, però ho va acabar fent amb 4 sets. L'ucraïnès no considera que l'equip jugui amb pressió per revertir aquest mal inici de temporada.
No, we just need to...
No, només hem d'intentar pensar que si tenim pressió el joc pot ser una mica més dolent. Hem de gaudir cada partit i intentar jugar el nostre millor tennis. Amb un avantatge de 2-0, el vigent i flamant campió d'Espanya, Rafael de las Heras, va superar Sánchez, també amb 4 sets que van fer pujar el tercer partit guanyat a l'Electrònic. Esmudenko, només amb 3 jocs, va tornar a demostrar que si s'ho proposa pot ser un dels millors jugadors de tota la Lliga. El Club Tenis Taula Olot jugarà aquest divendres a la pista de l'Eivissa, un dels candidats a baixar a Divisió d'Honor.
I avui a la contraportada, el Festival Vallviva tindrà continuïtat per mantenir viu el llegat d'Eudald Morera. Així ho ha assegurat la família i els socis del certamen en l'homenatge que ha tingut lloc a les Brides i que ha congregat unes 400 persones. Tots els participants van destacar la bondat de Morera, que va morir per un càncer de pàncreas el passat 12 de novembre. Ens ho explica l'Anil Puigvert.
El sentit homenatge a l'Eudald Morera s'ha celebrat al jardí de casa seva, a la Vall d'en Bas. Era la imatge que li donava vida, segons ha explicat la pròpia família, als peus del Puig de Calm. A l'acte hi ha participat familiars i amics de tots els àmbits que havia tocat l'empresari garrotxí, des de l'esport a l'empresa, passant per la política i el Festival Vallviva, un certamen que li ha donat vida durant 4 anys davant un càncer de pronòstic incert. En Vallviva vàrem conèixer la faceta més humana de l'Eudald Morera, que es va convertir en un far de llum per a moltes persones que passaven per situacions similars. Una de les filles de l'Eudald, Mireia Morera, ho ha anunciat durant l'homenatge que el festival es mantindrà per mantenir viu el llegat del seu pare.
Que el Vallviva seguirà viu, que el Vallviva seguirà més viu que mai, que el recordarem avui, però el recordarem cada any celebrant aquest festival, que des de l'organització i des de la Fundació ho seguirem donant tot i res, que esperem que vosaltres seguiu gaudint i celebrant la vida igual que ho va fer ell. Gràcies de tot cor.
En la mateixa línia s'ha mostrat Joan Boix, el vicepresident de la Fundació Vallviva i secretari de la Fundació Albert Bosch, ha promès a la família que seguiran al seu costat per tirar endavant el projecte.
Sempre recordo que en Domènec ha dit en alguna ocasió que el Vallviva no li agradava gens, li recordava la malaltia de l'Eudald. Però de la mateixa manera que deia això, també li he sentit a dir que veient la vida que li havia donat al seu fill, si colgués faria un ball viva cada dia. Domènec, un cada dia no pot ser. Però des de la família nostra i com a part de la Fundació Ball Viva, ja sabeu que teniu tot el nostre recolzament per seguir endavant amb el somni de l'Eudal. Ball Viva li va donar vida, molta vida. Ara s'ha convertit en el seu llegat.
Gent d'àmbits ben diversos s'han donat cita a les Brides per acomiadar l'Eudald Morera. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, a qui Morera va fer entrar com a regidor a l'Ajuntament de la capital a finals dels 90, l'ha resumit amb aquestes paraules.
Fa 11 dies, diversos diaris obrien les seves portades amb la notícia del seu adeu. Un dels titulars deia: adeu al lluitador incansable ple de bondat. Cert, lluitador, vital, entusiasta, tossut, atrevit, optimista, valent, treballador, somiador, home de món, bon amic, bon olot i sobretot bona persona. L'any que ve, el drac, el conill i el pollastre tornaran a ballar. La vida continuarà i tu seràs allà a dalt amb el teu somriure i la teva mirada entremaliada en el nostre record. Gràcies, amic.
En l'àmbit esportiu no hi ha faltat tota la Unió Esportiva Olot. Jugadors, tècnics i directius s'han donat cita a l'homenatge en el qual el president de l'entitat, Joan Agustí, ha dit que l'Eudald humanitzava el futbol.
Però no solament l'Olot. En tot el món del futbol has deixat una petjada inolvidable. Realment, quan anem als camps, tu t'esperes que et preguntin per l'equip, però no et pregunten per l'equip, et pregunten: vindrà l'Eudald? A quina hora arriba l'Eudald? Com està l'Eudald? Això és la petjada de l'Eudald. Tot el món del futbol, en la franja mediterrània, que és allà on nosaltres l'hem acompanyat, tothom estimava l'Eudald.
Però les paraules més emotives han vingut del seu amic d'infantesa, Joan Canyada. Visiblement emocionat, Canyada, que ha estat al costat de l'empresari en totes les seves facetes de la vida, l'ha definit com un mag.
D'una banda, la buidor que ens deixa que no podrem fer aquesta abraçada que voldríem a l'Eudald o no podrem tenir aquesta conversa, però molt més gran que la buidor que deixa és la plenitud que l'Eudald avui deixa a totes les nostres ànimes per tants bons moments al teu costat. Gràcies, Eudald.
Eudald Morera va morir el passat 12 de novembre a causa d'un càncer de pàncreas que li van diagnosticar l'any 2020. A partir de llavors va arrencar el projecte Ball Viva, del qual se n'han fet 4 edicions. La d'aquest estiu va durar 5 dies amb 10.000 assistents i la implicació de 252 empreses col·laboradores.
Amb el record a Eudald Morera, un incansable lluitador, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 25 de novembre de 2024. De 15 minuts l'actualitat esportiva amb el tercer temps al capdavant amb en David Planella per repassar l'actualitat tant d'Unió Esportiva Olot, hoquei Olot, tenis taula i la resta d'entitats esportives de casa nostra. Més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.